Mònica Clua Lozada, ella és professora distingida Beatriz Galindo Sènior del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, que ja ens està escoltant i que ens ha de deixar en poca estona i per això li vull donar pas. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
No sé si estaves sentint l'anàlisi que estaven fent aquí a la taula Carles i l'Iva, si comparteixes amb ells la seva visió.
Sí, en general, sí, evidentment, com deies tu al principi, ha sigut una mica sorpresa perquè s'esperava que els resultats, com a mínim, fossin com molt ajustats. Evidentment, no ho han estat i és evident que la candidatura d'en Trump doncs, ha guanyat o està guanyant de moltíssima passada, de molt més del que ningú s'esperava, possiblement fins i tot molt més del que s'esperaven ells.
Sembla que el famós cinturó blau, el famós cinturó dels treballadors del nord dels Estats Units, de Pennsilvània, Michigan, etc., ja no és blau, és totalment republicà, no? Perquè sembla que l'avantatge que ha aconseguit Trump en aquests estats és suficientment gran com per no, que no hi hagi cap dubte sobre la seva victòria.
Sí. A veure, als Estats Units, una de les coses que crec que a vegades no ens n'adonem des d'Europa, jo he estat 10 anys visquent als Estats Units, acabo de tornar. I de fet, doncs, els Estats Units és un país enorme, o sigui, realment molt gros, i cada estat, de fet, és com si fos un país pròpiament dit. Per tant, estem parlant d'un context extremadament complex, extremadament divers, i amb molts canvis. Sí que, per exemple, doncs, sovint des dels mitjans de comunicació es para molta atenció, no?, aquest cinturó blau d'aquesta zona, que és important, evidentment, i sobretot quan parlem de col·legi electoral, que és el que acaba determinant qui guanya les eleccions, però el que realment hi ha als Estats Units és uns canvis des dels anys 70, que també passen a Europa, d'un canvi radical de l'economia i un canvi, una reestructuració radical de les classes socials.
Clar, per exemple, ara ho comentàvem, no?, també, s'està parlant que un dels grans fonts de vot de Trump han sigut justament la comunitat llatina. La comunitat llatina, com deien Carles, que fa anys que va arribar als Estats Units i que ja està regularitzada la seva situació i pot votar, que sovint se'ls ubicava al sector demòcrata per les dificultats que posaven els republicans per regularitzar-se, per aquest discurs tan xenòfob i tan contrari, i justament sembla que per ells prioritzen altres qüestions com elements lligats també a la religió, no?, a les qüestions més conservadores.
Sí, bueno, de fet la comunitat llatina també és molt complexa. A mi no m'agrada anomenar la comunitat llatina perquè no hi ha una comunitat llatina en si, perquè de fet hi ha des de persones llatines que porten als Estats Units més temps que no pas les persones d'origen anglosaxó o d'origen germànic, perquè de fet la meitat dels Estats Units fins fa 100 i pocs anys doncs era Mèxic. I, per tant, hi ha molta gent que de fet, és en aquest sentit tan estadounidenca com els que van arribar de manera posterior. I després hi ha orígens molt diferents. No és el mateix la comunitat porto-riquenya que la comunitat mexicana-americana, que la comunitat venezolana, que la comunitat cubana. A nivell ja no només ideològic, sinó també a nivell de, com deia abans, doncs de composició de classe. D'altra banda, clar, veiem que als Estats Units, igual que ha passat a molts llocs, hi ha hagut un procés de desindustrialització molt important a partir dels 70, i en moltes d'aquestes comunitats, tant comunitats llatines com comunitats doncs, d'aquest cinturó blau, un dels llocs on la gent ha pogut trobar feines estables, per exemple, ha sigut amb el gran complex policial que existeix als Estats Units. Hi ha hagut diversos estudis, de fet aquest any just ha sortit un llibre molt interessant d'una periodista, de la Jessica Pisco, que parla, no, doncs del suport dels cossos policials, dels policies, a Trump, per exemple. Llavors, clar, aquest efecte que això sigui una de les feines principals a les que poden accedir moltes persones en comunitats doncs més deprimides o comunitats més de classe treballadora, això també té un efecte polític important.
Clar, en aquest sentit et volia preguntar, quins han estat els errors de la campanya de Harris perquè la victòria de Trump sigui tan espectacular que es podria arribar a convertir en el candidat republicà amb més vots, amb més avantatge de la història?
Mira, podríem dir moltíssimes coses, eh? Però en part la campanya de Harris ha volgut ser una campanya molt moderada. I molt moderada doncs, per intentar doncs, arreplegar una miqueta aquest vot del centre, que potser doncs, se sent una mica incòmode amb Trump. I això no sempre funciona, perquè si al final sembla que estiguis votant una miqueta un partit republicà més light, doncs potser ja votes el partit republicà de sempre, no? D'altra banda, i potser de manera més important o potser més, que potser té més aprenentatge, no, per nosaltres, hi ha dues coses. Ara mateix estem en una època de molt de ressentiment. La societat, moltes capes de la societat tenen molt ressentiment. I el ressentiment ajuda a aquests projectes més populistes d'extrema dreta. Els ajuda, són capaços de canalitzar aquest ressentiment perquè l'esquerra, quan guanya vots, o les opcions d'esquerra quan guanyen vots, és quan són capaços de proveir un element d'esperança. I això és el que li ha mancat a la campanya de Harris. Ha sigut una campanya comunicativament molt bona, molt millor que el que han fet mai, però no han sigut capaços de transmetre aquesta esperança perquè els mancava doncs, qüestions com, per exemple, ha sigut una campanya que el tema de la sanitat pràcticament no l'han tocat, i que pràcticament doncs, no s'ha dit pràcticament res. Temes de qüestions, com dèieu, de polítiques migratòries, tampoc. Per tant, quina diferència podria haver queda al marge. Qüestions com el genocidi de Gaza ha sigut una qüestió també que ha afectat moltíssim, per exemple, en vots a Michigan, a l'estat de Michigan, doncs, on hi ha una població musulmana americana important. Qüestió del control d'armes. La vicepresidenta doncs, fins i tot ha fet broma de dir que ella en tenia. Clar, tot això, quan ve de que fa un parell d'anys va haver-hi una massacre en una escola a Uvalde i no tens una proposta que et diferencia del Partit Republicà a base del que faràs amb el tema de les armes per por a emprenyar l'altra banda, això també té una sèrie no, de problemes. I me'n deixo moltíssims, segurament. Mm.
I ara, breument, perquè em sembla que no tens gaire temps, però et volia preguntar què podem esperar, cap on pot anar aquesta legislatura que arrencarà Trump a partir del gener?
Doncs s'ha dit molt, que aquestes eleccions eren sobre democràcia, crec que és veritat. El que veiem és que, evidentment, la separació de poders, que és una de les bases elementals de la democràcia americana, es veu clarament en un moment de repte, com a mínim. Hi ha la qüestió, que no se n'ha parlat gaire aquí a Catalunya, però és el tema del projecte 2025, que és tot és un document molt gran, un estudi molt gran, que ha fet la Fundació Heritage, que és una fundació doncs, de dreta neoliberal, que s'espera que això sigui una miqueta el programa de govern de Trump. El que busquen, de fet, és expandir el poder de l'executiu, cosa que ara tampoc els fa tanta falta, però que és possible, i, doncs, per exemple, assumir el control polític de la burocràcia federal. La burocràcia federal ha sigut una cosa que la primera presidència del Trump amb ell li va emprenyar molt, de no poder-la fer-la servir pels seus objectius polítics. Per tant, aquí hi haurà uns canvis segurament importants, cosa que en Trump ha dit, però, per exemple, parlàveu de l'Elon Musk, que és una de les coses que ell ha dit. Veurem qüestions relacionades amb qüestions de canvi climàtic, per exemple, en Pitjoram veurem molts més projectes de fracking, veurem un gran poder del petroli, veurem segurament també un gran, això ja ho hem vist a la campanya, un gran poder de, com ja em sembla que una de les tertulianes ho comentava, no, de Silicon Valley, de tot aquest tipus de gent i de tot el que hi ha al voltant de les criptomonedes.
Estarem molt pendents de tot plegat. Mònica Clua-Losada, professora distingida Beatriz Galindo Sènior del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, com que avui són eleccions, però el nomenament no serà fins al gener de Donald Trump, espero que puguem tornar a parlar un dia amb més calma aquí a l'estudi. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí a Ràdio Estel.
Quan vulgueu, moltes gràcies per convidar-me.
Ara sentíem Manolo, perdona, que té...